Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Després dels aiguats de la setmana passada, poblacions com Arenys de Munt, on una persona hi va perdre la vida, van retornant a la normalitat, superant els efectes del temporal. Ràdio Arenys de Munt, Helena Cots.
Bona tarda, la brigada municipal continua treballant aquests dies per endreçar els desperfectes i la brutícia derivats dels aiguats. Tot i això, encara queden alguns rials i carrers per netejar, així com reixes i escocells que van quedar afectats. El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Àngel Castillo, ha demanat paciència, ha assegurat que estarà tot arreglat en els propers dies.
La cosa comença a estar bé. Tenim, evidentment, totes les coses que hi ha a part dels escocells. Estem parlant sempre de dany material, sense tenir en compte el mal principal, que tots sabem va ser la pèrdua d'aquesta persona, no? Però el que seguien els danys materials, doncs bé, estem ara treballant encara amb el tema de reclar el poble. Encara en falta, una mica de paciència, potser estarem uns dies encara fins que això comenci a estar tot en solfa. Doncs bé, com deia, una mica de paciència, perquè és veritat que encara es queden algunes zones de carrers amb sorra, algun rial que està en mal estat i algun camí d'accés que també està en mal estat. I també, evidentment, el manteniment d'alguna de les reixes. En general, això serien les coses que faltarien.
Pel que fa als escocells, Castillo diu que és evident que s'ha de reemplaçar l'escorça, ja que s'ha vist que no funciona. Ara per ara es farà una endreça provisional i després caldrà decidir com seran els nous escocells de la Riera.
En aquest sentit, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació per estudiar si l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, té alguna responsabilitat en els efectes dels aiguats de la setmana passada i que van afectar diverses comarques com la Conca de Barberà o les Garrigues. Ribó vol aclarir si l'ACA ha exercit les seves competències en matèria de control i inspecció en la zona de domini i públic i de prevenció de les inundacions. A més, també investigarà la ubicació dels habitatges i les edificacions en zona inundable que s'han vist greument afectades. Sant Cugat del Vallès disposarà d'un espai dedicat al dol perinatal i gestacional al cementiri, el primer de tota la comarca. Ho ha confirmat a Cugat Mèdia i a la xarxa l'associació Anel, que juntament amb Roques Blanques ha impulsat aquesta iniciativa que l'ha dut a terme l'empresa GIC de Nomber del grup Altima, gestor del cementiri, en col·laboració amb l'Ajuntament i en record, diuen, d'aquells nadons que ens van deixar abans d'hora. Cugat.cat, Marc Castro.
Bon dia. La inauguració tindrà lloc demà dimecres a les 11 del matí, però el dissabte 16 de novembre tindrà lloc un acte més íntim i emotiu adreçat a les famílies. L'objectiu del nou espai és donar resposta a la necessitat emocional de les persones que pateixen aquest tipus de dol a través d'un punt físic de referència on poder homenatjar i recordar el fill perdut. El lloc del record dels fills perduts durant la fase gestacional o perinatal es troba al vell mig del cementiri, a pocs metres de la capella envoltat de natura. Consta d'una parcel·la delimitada amb travesses de fusta de pi que té un gran monòlit de pedra natural a moda d'estela funerària que porta gravada la inscripció a tu i a tots els bebès que en vau deixar abans d'hora. Al terra de l'espai, cobert de grava natural grisa, les famílies hi podran anar col·locant petites estrelles en homenatge al seu fill, fetes artesanalment a base d'àrids per a cada família que ho sol·liciti i permetrà l'opció d'incorporar les cendres del nadó i de gravar-ne el nom. L'associació Anel del Vallès va néixer a Sant Cugat del Vallès el 2017 amb l'objectiu d'ajudar les famílies que passen per la devastadora situació de viure un dol relacionat amb la maternitat i la paternitat. Aquest estiu l'entitat va celebrar el seu segon aniversari amb l'objectiu de donar visibilitat a allò que ningú no veu o no vol veure.
I a aquesta hora això és tot. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Al final de tot, s'acaba convertint en un gran negoci. Lo important no és... L'aire lliure, no és que morin menys persones cada any per culpa de la contaminació. Al fons, el que hi ha és una voluntat de guanyar diners amb el que calgui. A Barcelona, Joan Clos es va inventar les àrees verdes. Va ser el primer lloc on es van aplicar. Consistia en convertir de pagament zones lliures d'aparcament. Això sí, gratuïtes pels veïns perquè no se li tiressin del tot a sobre. Ara, el medi ambient és en boca de tots i una preocupació present a moltes, a la majoria de les famílies. Per tant, cal aprofitar per treure diners. I això és el que farà l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha decidit que cada cop que un vehicle contaminant vulgui fer ús d'aquests 10 permisos anuals que té per poder entrar a la zona de baixes emissions, recordeu, cotxes que no poden entrar en aquesta zona de baixes emissions tindran 10 permisos anuals per poder-hi accedir. Doncs bé, cada cop que un vehicle d'aquests vulgui tenir accés en aquesta zona, haurà de pagar 2 euros. 2 euros per cada permís. Total, 20 euros l'any. Si ho multipliquem pels milers de vehicles que tenen restringida la seva circulació en aquestes zones de baixes emissions, doncs segurament traurem el càlcul dels milers d'euros que s'endurà l'àrea metropolitana de Barcelona. Però és que els estrangers n'hauran de pagar 5 per saber si finalment poden circular o no poden circular. Vaja, que perquè els donguin el permís per poder circular hauran de pagar 5 euros. I després 2 en cas de que sigui vehicle contaminant. Vaja, i per resumir-ho, hem convertit en negoci també la contaminació, però compte, i això és molt d'esquerres, un negoci que penalitza els més pobres, que és el meravellós de tot, que són aquells que no poden o no podem canviar-nos el cotxe, que tenim un vehicle contaminant, que ens agradaria poder-nos comprar un d'elèctric o de gamma alta, o, per què no, un que sigui doncs, l'últim model de qualsevol de les moltes marques que hi ha, però que el sou no ens dona per més. En aquests, que són els que habitualment tenen vehicles considerats contaminants, no només no se'ls facilita la compra d'un cotxe nou, sinó que a sobre se'ls penalitza havent de pagar per poder circular a la zona propera a casa seva o a la zona on tinguin que anar a treballar o a fer qualsevol gestió. Una política realment d'esquerres, la que protagonitza Ada Colau i la resta de socis, el PSC, que li dona suport al govern de l'Ajuntament de Barcelona i que és també present a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des d'aquí els felicitem i escolta'm, endavant les atges, que deia el meu avi. Després passa el que passa a les nits per via la guitarra. Escolteu, salutacions cordials d'en Juanjo López, en David Valverde, la Lluïsa Bartomeu, Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix, que estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I el que tenim és cel serè, amb núvols baixos, unes quantes boires, però, vaja, sense precipitacions pràcticament en lloc del país. Qui té la previsió del que passarà aquesta nit i matinada és l'Esther Batalla. Esther, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha arribat el moment d'analitzar la situació marítima, avui marcada per un temps força tranquil. El vent és fluix en cops moderats, predomina el vent de component sud fins a la nit, quan quedarà fluix i de direcció variable al litoral. I, a més, parlem de marejol arreu de la zona costanera. Durant aquesta propera matinada, doncs, s'hi anirà imposant de mica en mica el terral pràcticament arreu de la costa. I durant la jornada de demà, el vent de component sud serà una mica més reforçat al centre del dia. Parlarem de Garbí en el conjunt de la costa amb forces entre el 2 i el 4 a l'escala de Beaufort. D'altra banda, parlarem també de marejol, no només durant el centre del dia, sinó també durant el matí. En quant a l'estat del cel, doncs parlarem encara d'aquesta nuvolositat variable, tot i que demà amb més estones de sol i el pas d'alguns núvols alts i mitjans sense més conseqüència. Malgrat això, encara de matinada hi haurà algun interval de núvol baix. De mica en mica amb el component oest, però tendirà doncs, a desaparèixer molt ràpidament. De moment això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda, Esther, que vagi molt bé. Si et sembla, demà ens tornem a parlar amb tu i amb els companys del Servei Meteorològic, que sempre és un plaer saludar-vos.
Connectem amb l'actualitat.
Com sempre, és un plaer saludar la Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
De vaga o no?
De vaga? No, si estic aquí és que no.
Clar, nosaltres encara no som universitaris. I ja ens
no, arribarà. ja ho vam ser.
Sí, això sí, és veritat, també. I qui sap si ho tornarem a ser.
Mai és tard.
Bé, mentretant, nosaltres aquí treballem per explicar que sí que hi ha vaga a les universitats i que, de fet, hi ha accessos o hi ha hagut accessos bloquejats.
alguns campus, com és el cas dels tres campus de la Universitat Pompeu Fabra i també el de l'escola de la UPC, on s'hi van quedar a dormir diferents grups d'estudiants i que aquest matí, com tu explicaves, han bloquejat els accessos per evitar que es pugui fer classe. Això ha ocasionat alguns moments de tensió en aquests campus entre aquells estudiants que volien fer classe normal i els picats que els hi ho impedien. També s'han tallat trams de carretera a la P7 i a la B30 per aquells estudiants de la Universitat Autònoma. En altres campus universitaris, però, la jornada d'aquest dimarts s'ha desenvolupat amb total normalitat, com és el cas de Diagonal de la UB. El sindicat convocant, el dels Països Catalans, reclama l'avaluació única i l'anul·lació de les activitats avaluables mentre durin totes aquestes protestes. Alhora, també es demana el posicionament públic per part dels rectorats universitaris en relació a la sentència i també a la repressió rebuda aquests dies al carrer. Una vaga que comptarà amb la afegitó de les dues jornades d'aturada convocada per l'altre sindicat d'estudiants, sí, per demà dimecres i també per dijous, i al qual també ja estan cridats els estudiants d'instituts majors de 16 anys.
Doncs veurem finalment quin seguiment té aquestes dues noves convocatòries de vaga. Mentretant, i parlant dels aldarulls d'aquests dies, la Conselleria d'Interior i la Cúpula dels Mossos han obert una auditoria interna. Diuen que és la més gran que s'ha fet mai per avaluar l'actuació dels Mossos, i ho faran precisament posant el focus a les actuacions, a les mobilitzacions dels darrers dies.
Exactament, el govern obre 15 investigacions, entre les quals s'ha pogut saber ja la de la gent que va cridar a Tarragona amb un furgó "Veniu, som gent de pau".
Ah, sí. Perdó.
El furgó circulant amb manifestants al capó de la T1 a l'aeroport i l'atropellament que es va viure també a Tarragona. D'aquesta manera ho han acordat durant aquest matí a la reunió mantinguda i en la qual han establert que l'auditoria ha de permetre analitzar les preses de decisions de tots aquests dies, les actuacions i també els recursos humans i materials dels quals va disposar el cos policial. Segons fonts que han estat presents a la reunió, aquesta auditoria no és un exercici de càstig pels agents, sinó un espai que ha de servir per buscar millores, marge de millores en les seves actuacions. Aquestes 15 actuacions que seran analitzades poden acabar amb expedient, amb sanció o amb informació reservada. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha matisat, però, que mentre durin els operatius es revisaran tots i cadascun dels moviments que ha fet la policia.
Quin marge de millora, pregunto, pot tenir quan una furgoneta dels Mossos té tres tios penjats al davant i decideix arrencar i emportar-se'ls pel davant? Que és que la gent no sap que això no es pot fer? O quan agafa la megafonia de la furgoneta i va dient "som gent de peu, va, veniu"? Aquest, quin marge de millora pot tenir? Canviar el missatge, fer-lo més catxondo, o posar més volum a la megafonia? O és que aquest noi no sap que això no ho pot fer? A veure, com vulguin, però aquí el que cal és que s'expedienti, si així ho determina el reglament intern, els agents que han fet totes aquestes actuacions. I ja està. Fins ara.
Fins ara.
Mentrestant, l'alcalde de Castelló d'Empúries ha declarat davant de la jutgessa que va participar al referèndum com un ciutadà més. Cristina.
Aquest matí l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha declarat als jutjats de Figueres en relació amb la querella interposada pel fiscal per la seva presumpta participació en el referèndum de l'1 d'octubre. L'alcalde va ser citat a declarar el mes passat pel jutjat d'instrucció número 6 de Figueres per un suposat delicte de desobediència i prevaricació. Güell ha declarat avui davant de la jutgessa que com a alcalde no va prendre cap decisió vinculada amb els delictes que se li imputen perquè va participar al referèndum com un ciutadà més. Salvi Güell.
L'1 d'octubre i al voltant de l'1 d'octubre vaig fer el que va fer molta gent doncs, aquell dia a molts pobles de Catalunya. Que ser-hi, i el dia de les votacions sent allà, els dies previs doncs, també es van fer tota una sèrie d'activitats i actes i també hi vaig ser, però com a molts ciutadans de Castelló d'Empúries.
Amb el lema "Mai caminarà sol" i responent a la crida feta per l'ANC, un centenar de persones s'han concentrat durant 3 hores davant les portes dels jutjats de Figueres per donar-li suport. Alguns ciutadans han vingut amb un autobús organitzat des de Castelló d'Empúries i també hi han assistit alcaldes de la zona, com per exemple Josep Maria Cervera del Port de la Selva, Sònia Martínez de la Jonquera o Carles Fortiana de Llers, a més de la cap de la llista d'Esquerra Republicana per Girona, Montse Bassa, i el senador d'Esquerra, Jordi Martí.
I localitzen a Vilaverd un cos durant la recerca dels desapareguts del temporal del Camp de Tarragona. Daniel.
Les restes s'han trobat als bombers a la zona del pont i ja s'han iniciat les gestions per tal d'identificar-les. Justament a Vilaverd va ser on van desaparèixer dimarts de la setmana passada, ja fa una setmana, doncs, una mare i el seu fill de 69 anys i 42, respectivament, després de que el riu Francolí s'emportés al bungalow on vivien. Per tant, podria ser una d'aquestes dues persones. D'altra banda, l'home sense sostre que vam explicar i que va ser localitzat diumenge a la Pobla de Mafumet hauria mort arrossegat pel riu. Segons han explicat fons policials, al cos no se li han trobat indicis de criminalitat. Mentrestant, avui la Generalitat ha anunciat que ampliarà la línia de préstecs per l'incendi de la Ribera d'Ebre als afectats pel temporal de les comarques de la Conca de Barberà i les Garrigues. A més, el govern català traslladarà a l'Estat una petició perquè els territoris afectats puguin acollir-se a les ajudes previstes en el Reial Decret aprovat amb motiu dels aiguats que van afectar al setembre zones com el País Valencià i Múrcia, de la qual avui també n'ha fet referència la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que s'ha reunit amb una trentena d'alcaldes afectats a Montblanc. En aquesta reunió ha confirmat que els municipis afectats per les inundacions es podran acollir en aquestes ajudes estatals i també ha posat a la disposició dels municipis recursos com la Unitat Militar d'Emergències, el Seprona de la Guàrdia Civil o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Doncs aquestes són les notícies que ens porta avui en Daniel. Quina tristor mullir-te sense que ningú se n'adoni que has desaparegut. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
Impulsen un congrés per definir quin ha de ser el model socioeconòmic de la futura vegueria del Penedès, Ivan.
Aquest és l'objectiu del congrés que l'entitat Provegueria Penedès ha anunciat de cara al 21 de febrer del 2020. Segons ha anunciat el president de l'entitat, Félix Simón, serà una trobada que es farà al castell del municipi de Castellet i la Gornal i en la qual hi podran participar entitats, carres electes i persones a títol individual que estiguin, diu, sensibilitzats amb els temes que preocupen el Penedès. Abans de la celebració d'aquest congrés, però, ja es començaran a preparar les diferents propostes que es portaran a debat. De fet, serà a partir del mes de novembre, en els propers dies, que hi haurà unes jornades prèvies a les quatre capitals de la vegueria, el Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Igualada. L'objectiu, recollir
diferents necessitats del territori en l'àmbit com els de l'empresa i el coneixement, la cultura i el patrimoni, el model turístic i les infraestructures. Després, aquestes conclusions
es presentaran al Congrés del 21 de febrer.
I tanquem explicant que els Mossos d'Esquadra denuncien tres caçadors del Montsià en un operatiu contra la caça en barraca. Lluïsa.
Les denúncies s'han efectuat en el marc de diversos controls que la Unitat Regional de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre ha realitzat en caça per comprovar que els caçadors no utilitzen vesc. Aquest mètode de captura està prohibit per la normativa i consisteix en l'adequació d'arbres barraques on es col·loquen tiges d'espar o similars impregnades de vesc, una substància adhesiva on queden atrapats els ocells. Per atreure els mateixos, a les barraques s'utilitzen reclams electrònics que també estan prohibits. Els ocells, principalment els tords, en escoltar reclams es dirigeixen cap als arbres i queden atrapats amb les tiges, la qual cosa facilita la captura sense cap tipus d'esforç.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Quants cops fent un sofregit, tallant la ceba, heu vist plorar doncs, el vostre company, la vostra companya, el vostre pare, la vostra mare? Quants cops us ha passat a vosaltres mateixos? Les cebes fan plorar, és una qüestió física. Però avui us volem presentar unes cebes que faran riure. I no només faran riure, sinó que a sobre ompliran de felicitat i alleugeriran els moments difícils de molts infants. Hi ha una campanya que comença i que tindrà lloc d'aquí tots just uns dies i que té com a objectiu que compreu bosses de cebes per la ONG Pallapupes. Són iniciatives de les quals en volem parlar. Yolanda Portero és cap de comunicació de Pallapupes. Yolanda, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Presentem la ceba que fa riure.
Sí, aquesta ceba és ben especial, com tu dius, normalment totes les cebes ens fan plorar, però aquesta té el poder màgic de portar el riure als nens i nenes hospitalitzats a Catalunya a través dels Pallapupes. Mm.
I aquestes cebes no es podran o no es podran comprar sempre, s'hauran de comprar només uns dies molt concrets a uns llocs molt determinats.
Correcte. Aquesta ceba es pot comprar per 1,50 € dues cebes a tots els Condis de Catalunya, supermercats Condis, els dies 8 i 9 de novembre, o sigui, ben bé d'aquí dos caps de setmana.
Per tant, 8 i 9 de novembre podem comprar aquestes cebes que serveixen per tot, que ningú s'espanti. Són cebes que serveixen per sofregit,
sí,
per acompanyar,
sí, sí, sí.
Per tot.
És una ceba que podem fer servir a casa les receptes, la ceba de Figueres de tota la vida. I... Però en aquest cas, doncs, els supermercats Condis han fet aquesta campanya de posar a disposició les cebes a favor de pagar pupes, i aquest 1,50 € que val la malla de les dues cebes, doncs, és íntegre per a pagar pupes, i nosaltres ho destinarem, doncs, perquè els pagar pupes puguin anar a visitar els nens i nenes hospitalitzats i amb això, doncs, millorar el seu estat emocional.
Que aquesta és realment la funció més destacada d'aquestes cebes i de l'entitat. Tota la feina que feu als centres hospitalaris, d'alguna manera, donant confort als nanos que hi ha hospitalitzats i que estan passant un procés de malaltia, no?
Sí, efectivament, no només els nens, sinó també els familiars, i fins i tot treballem, doncs, en estreta col·laboració amb el personal sanitari dels hospitals, infermers, infermeres, anestesiòlegs, cirurgians... Perquè realment quan un nen o una nena està malalt, doncs és un molt, molt mal tràngol, no només pel pacient en si, sinó també per tota la família, no? Ja us podeu imaginar, no? Si ho heu viscut de prop, doncs la por, l'estrès, l'ansietat, el patiment, no? El neguit d'una malaltia d'un infant és el pitjor que pot passar. I els pallapupes, doncs gràcies a l'humor, al teatre, a aquestes visites que fem als nens de l'hospital, doncs ho tenim demostrat, que realment, doncs, milloren el seu estat i canvien, no?, tot aquest malestar amb sensacions positives, i el que el nen recorda després, doncs, és un bon pas una bona experiència de l'hospital.
De fet, esteu treballant a 11 hospitals de Catalunya, són 25 els pallassos i pallasses que d'alguna manera fan totes aquestes feines. Bé, anireu creixent conforme pugueu fer sostenible aquest creixement, no?
Evidentment, per això són tan importants aquestes campanyes per recaptar fons. Pallapupes és una associació sense ànim de lucre, i ens financem, doncs, amb totes les donacions privades que pugui haver-hi amb els socis. Per tant, quan més cebes es venguin el dia 8 i 9 de novembre als supermercats Condis, pues més nens podrem visitar els hospitals.
Que, de fet, jo no recordo una campanya d'aquestes característiques en pallapupes. Pot ser que la féssiu i que jo no me n'hagi enterat, però no és habitual que feu aquest tipus d'iniciatives.
No, de fet, aquesta campanya amb els supermercats Condis és el primer any que la fem, i en fi, provarem. Estem molt contents i tenim moltes expectatives. Però deixa'm també fer una crida, perquè és important que tothom compri aquestes cebes, perquè per 1,50 € realment podem fer un gran canvi amb molts nens i nenes de casa nostra, que podrien ser qualsevol dels nostres fills, cosins, amics, etc. I només per aquest 1,50 € realment l'impacte és molt gran. Però jo volia fer una crida, perquè aquests 530 establiments Condis que hi ha a Catalunya es puguin vendre les cebes, necessitem voluntaris.
Ah, molt bé.
Aleshores, és molt important que tothom que vulgui dedicar el seu temps, només són 3 horetes durant qualsevol d'aquests dos dies, el divendres 8 o el dissabte 9 de novembre, que tothom està per aquí perquè l'endemà hem de votar, doncs ens cedeixin aquestes 3 hores per animar tothom que passi pels supermercats Condis a col·laborar amb pallapupes comprant la seva. Nosaltres formem els voluntaris, els hi donem tota la informació i, bueno, és l'oportunitat també de ser solidària amb el nostre temps. Aleshores, tothom que vulgui ser voluntari per pallapupes per aquests dos dies, sí, ha d'entrar al nostre web, que és www.pallapupes.org/voluntariat. I en aquí es pot inscriure, triar el Condis que té més a prop de casa seva i triar els horaris que més convinguin.
Per tant, no només hem de comprar cebes el 8 i el 9 als supermercats Condis en favor de pallapupes, sinó que també és interessant que ens impliquem com a voluntaris per ajudar que aquesta iniciativa tiri endavant i doncs vetllar perquè tothom estigui informat i ajudar-los, aquells que vulguin, aquelles persones que vulguin participar i que vulguin comprar aquestes cebes, doncs vetllar i ajudar-les a fer de manera correcta aquesta compra. Aquesta
correcte, seria això ens ajudaria moltíssim i ara estem demanant, estem fent crida de voluntariat per tot el que em vulgui, que ens vulgui ajudar aquests dos dies. És molt important per nosaltres també.
Doncs entreu a la web de Pallapupes, has dit pallapupes.org?
Sí, / voluntariat, també baixa.
Correcte, / voluntariat, i aquí podeu posar les vostres dades i a partir d'aquí doncs escollir quin és el supermercat que queda més a prop de casa vostra, a quins horaris us va millor, i tot just són 3 hores les que us demana que col·laboreu amb aquesta, amb aquesta iniciativa. Escolta'm, exacte, per aquí veig també que no només els infants, sinó que també gent gran i persones amb algun tipus de trastorn mental també reben la visita dels Pallapupes. Vull dir que...
Sí. De fet, són programes menys coneguts de la nostra entitat, però nosaltres diem que fem riure a les persones malaltes de 0 a 100 anys. Però, de fet, a 102 anys, perquè tenim una usuària amb una residència de gent gran que té 102 anys. I realment el que hem comprovat és que l'humor en processos de malaltia és una eina molt poderosa, no només pels nens i nenes, sinó també per adults i per gent gran. Actualment estem presents també a l'Institut Alico, a l'Institut de Bellvitge, amb malalts adults de càncer i residències de gent gran. I funciona, us ho dic jo, que riure omple la vida.
Doncs un fart de menjar cebes ens farem a partir del dia 9.
Que és diurètica, més o menys.
Exacte, i sana. Yolanda, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, molta sort, i estem en contacte. Animarem a la gent que no només compri cebes, sinó participa com a voluntaris en aquesta iniciativa. Fins al proper, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Cuida't, fins després, a reveure. Doncs ja ho sabeu, 8 i 9 per comprar les cebes, 1,50 € dues cebes, però cal que siguem més voluntaris o anem més enllà i, per tant, ens inscrivim com a voluntaris d'aquesta iniciativa, pallapupes.org/voluntaris. Allà us podeu apuntar. Gairebé 2:15.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Dissabte 2 de novembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Hour, espectacle de circ contemporani. Entre el teatre, el circ, la dansa i la música. Més de 30 metres de corda, 2 pals, 4 taulons, 8 instruments, 7 pilotes, 4 intèrprets i un munt d'emocions en un espectacle per a tota la família. Recomanat a partir de 6 anys. Dissabte 2 de novembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i a liniespaiter.cat.
Compra l'escala i guanya la gran castanyada. Visita els establiments de l'Obet i participa en el sorteig de 2.019 euros per gastar en el comerç associat de l'escala. Obet, comprant a l'escala, tu hi guanyes. I guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Segueix la llum del far.
I ara volem conèixer una maquinilla que encara està en marxa. Què és una maquineta? Doncs la que s'encarrega de portar les barques de varar i aixecar les barques que estan al mar. Reportatge sobre aquesta maquinilla, aparell de l'any 1926, que servia per varar les barques de la sorra quan tornaven de pescar. Se n'encarrega l'Ivan Fernández.
Aquesta setmana viatjarem al Calafell dels anys 20 per conèixer de primera mà una de les màquines amb més valor històric de Catalunya. En aquest municipi del Baix Penedès encara conserven el que es coneix popularment amb el nom de maquinilla, una antiga màquina que s'utilitzava per varar les barques a la sorra quan aquestes tornaven de pescar. Va estar en funcionament des dels anys 20 del segle passat fins als anys 50 i es tracta de l'única maquinilla operativa al país. De fet, encara es conserva en molt bon estat, ja que l'any 2017 va ser restaurada. Avui visitarem l'espai on es troba aquest emblemàtic aparell a l'antiga confraria de pescadors de Calafell. Volem conèixer una petita part de la història d'aquest varador i per poder fer-ho comencem parlant amb l'historiador d'Històric Calafell, en Josep Pou. Josep, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta què és aquesta maquinilla.
Bé, doncs, la maquinilla és un varador que servia, en el seu temps, doncs, per treure les barques de l'aigua i posar-les a la sorra. A Calafell, l'increment de la pesca comença sobretot a finals del segle XIX, cada cop hi ha més barques, cada cop són més grans, i a Calafell no hi ha port. No hi ha cap port natural que es pugui aprofitar per posar les barques, és tot sorra. No? Llavors, la feina de treure les barques del mar per posar-les en terra, doncs era molt complicada i era molt dura. Llavors, als anys 20, el que després va ser la confraria de pescadors, doncs van decidir adquirir una màquina que els ajudés a treure les barques, a més que venien carregades de peix i que pesaven més de 5 tonelades, en alguns casos, no? Mm-hmm. I tot s'havia de fer amb les esquenes dels homes. I la maquinilla consta de dues parts, una que és el motor, un motor que l'original era un motor que anava amb gasolina i aigua, i una sèrie d'engranatges, una màquina que estirava un cable, que aquest cable s'enganxava a les diferents barques quan arribaven i les arrossegava amb la força d'aquest motor cap a l'interior, cap a la sorra, no?
Estem parlant d'un aparell que, si no m'equivoco, Calafell adquireix als anys 20 del segle passat, més concretament el 1926. Estem parlant d'una època on això revoluciona completament el món de la pesca.
Exacte, sí, almenys aquí, que era un lloc que no hi havia port. En els llocs que hi ha port és més senzill, perquè el barc, els vaixells atraquen i arriben allà i és fàcil descarregar. Aquí no. Llavors estem en un moment també de plena evolució, no? Els enginyers comencen a inventar màquines per tot, no? Per tota la indústria. I un d'aquests aprofitaments és per la pesca, no? I llavors, clar, això va fer que es doblés el nombre de barques que hi havia a Calafell, i es poguessin fer moltes més captures de peix, perquè sabies que quan arribaves, en un moment tenies la barca posada a la sorra i podies descarregar. No era tan dur com el que havia sigut fins aleshores, no?
De fet, la maquinilla tenia, si no m'equivoco, una capacitat per arribar a gran part d'aquesta platja on ens trobem ara mateix. Arribava tant per aquesta part, per la part dreta, com per la part esquerra de la confraria de pescadors.
Sí, exacte. El cable que anaven amb aquests engranatges, doncs, era uns 200 metres per cada banda. És a dir, llavors podia haver-hi barques fins a 200 metres a banda i banda d'on està l'edifici, on està la maquinilla, i que podien ser molt grans. I llavors, on ja no arribava la maquinilla, les barques eren més petites, que no costessin tant de treure de mar, no? Llavors, la flota també es va ordenar una mica la flota, no? Que quedaven les barques més grans amb la zona on estava la màquina, el varador, la maquinilla, i les barques més petites, doncs, cada cop més allunyades.
La maquinilla aquesta sembla que és substituïda més endavant, cap als anys 40-50, quan s'implementa aquí el motor elèctric. Sí. En tot cas, vosaltres no deixeu de fer-la servir, perquè, clar, en aquella època, doncs, l'electricitat no acostumava a funcionar massa bé.
Sí, als anys 50 es substitueix el motor. La maquinilla continua sent el que en diem la maquinilla, que són les dues grans rodes on hi ha el cable enrotllat i que s'estira, hi ha els engranatges que fan que funcioni tot, no? Continua sent la mateixa dels anys 20. El que canvien és el motor que la fan moure, no? Que és un motor elèctric que s'instal·la als anys 50 i és això que dius tu, amb les restriccions i això, que hi havia la postguerra, doncs a vegades no anava el motor elèctric i havien de fer funcionar encara amb el motor antic, no? de benzina. Aquest motor, mica en mica, es va deixar de fer anar i la gran sort que vam tenir és que es va quedar aquí on era. I els pescadors que utilitzaven la maquinilla, la cofreria, no? Doncs van tenir doncs el gran encert de no tocar-lo, aquest motor. I llavors, ara quan es va plantejar restaurar-lo, estaven totes les peces originals, es conservaven totes. I llavors s'ha hagut de desmuntar tot, no? I arreglar-lo. Però les peces continuen sent les mateixes originals que hi havia hagut als anys 20.
De fet, és l'única màquina operativa a Catalunya. De fet, encara vosaltres la feu servir per introduir el bot salvavides al mar i també per varar-lo. Ara sí, però que en els darrers anys s'ha hagut de restaurar aquesta maquinilla. En tot cas, continua operativa i entenc que continuarà.
Exacte, sí, precisament s'ha restaurat per això, perquè sí, continuava funcionant, però estava, bàsicament, era molt bruta. I llavors s'ha fet una restauració que hem pogut recuperar els colors originals que tenia, perquè és tot una maquinària de ferro, i hem trobat coses molt curioses, no? Com, per exemple, que hem vist que originàriament les peces que són mòbils de la màquina estan pintades de color vermell, com a senyal de perill, i les peces que són fixes, que no es mouen, són negres, no? I llavors, bueno, que hi ha la idea que tenien, no?, que això passa en molts altres llocs, les peces que es mouen, que poden ser perilloses, perquè si algú s'hi acosta o això, que, doncs, estan amb un color que t'alerta, no? I això s'ha pogut fer gràcies a aquesta restauració, i sí, la idea és que continuï funcionant i que, encara que sigui només per treure el bot salvavides, per posar-lo en mar i per varar-lo després a la sorra, doncs que continuï fent, perquè la gràcia que té és una peça de museu, però que està en funcionament i és útil actualment, gairebé 100 anys després.
Doncs Josep Pou, historiador de l'històrica Calafell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Far i ens seguirem parlant. Fins la propera.
Fins la propera, gràcies a vosaltres.
La màquina, que es trobava a la confraria de pescadors de Calafell, va ser traslladada l'any 2015 al taller SMJJ Nàutica, al port de Segur de Calafell. Allà, en Josep Sánchez i el seu fill Jordi es van fer càrrec de la seva restauració, duent a terme el desmuntatge, neteja i posterior muntatge del varador. L'objectiu d'aquesta restauració era tornar a fer funcionar aquest aparell i que es convertís en un dels principals atractius del Calafell pescador i mariner. Aquest és el so que fa la maquinilla de Calafell un cop s'ha posat en marxa. La persona que ha fet possible que aquesta màquina torni a funcionar és el Jordi Sánchez, del taller SMJJ Nàutica, aquí al port de Segur de Calafell. Jordi, moltíssimes gràcies per ser aquí al Far amb nosaltres.
Bon dia, hola. Sí, mira, doncs la màquina va ser una restauració bastant complicada i alhora molt, molt divertida. Era tot un repte. Que sapiguem, n'hi ha dues màquines, hi ha una documentada funcionant a França i aquesta que estava sense funcionar, portava molts anys parada i, bueno, quan vam entrar aquí estava en molt mal estat. No hi havia recanvi enreu, vam haver de fabricar bastantes peces i demanar favors també a associacions de restauració. A França vam contactar amb un club d'avis que restaurava màquines. I, bueno, i molt bona gent, ens van fer un projecte i tot de la màquina, de memòria, que no la veiem feia molts anys, i abans un enginyer del club aquest ens va fer el projecte. I a partir d'aquest projecte ens va ajudar molt també i vam començar a fer peces i a fer funcionar. I és una màquina que té un engràs manual, no hi ha cap engraçador automàtic, o sigui que aquí el maquinista ha d'estar constantment engraçant la màquina.
De fet, abans de començar l'entrevista l'hem posat oli a la màquina i ara tenim 15 minuts per fer aquesta entrevista perquè hem de tornar a posar-li oli.
Correcte, hem d'anar parant perquè si no la màquina s'ha d'anar engraçant, com diu el dit. I bueno, ja veus que és una màquina molt, molt, molt perfecta. La veritat, a mi em sorprèn sempre a l'època amb el que tenien, de lo que disposaven, que fessin màquines així.
Perquè un cop amb aquesta restauració que heu fet aquests darrers anys de la maquinilla, les peces són les mateixes que teníem originàriament o hem hagut d'evolucionar una miqueta la màquina?
Hem procurat conservar totes les màquines, les peces originals, i l'únic que hem fet és reparar, perquè la idea, si quan es restaura, sempre és conservar la mateixa peça. Si no la teníem, miràvem com deduíem de vegades com era la peça i la fabricàvem amb un pare i jo. També dic que la restauració és també part de mon pare, que mon pare m'ha ajudat molt. Sense la seva experiència no podria haver fet la restauració jo sol.
Tenim una altra maquinilla, bueno, un altre motor, millor dit, aquí al davant, que és elèctric, però ens sobta perquè, clar, estem parlant dels anys 20, anys 50, quan l'electricitat de tant en tant també fallava molt sovint, i mai aquesta màquina ha deixat de funcionar realment.
Correcte, hi havia molts talls de llum, llavors van decidir posar la maquinilla, el motor de la maquinilla de benzina, per girar els cabestrans, perquè si no Calafell era un punt pesquer molt important i no podíem parar mai. I aquí no la tenim encara, però ens agradaria més endavant posar la corretja, que és de cuir, que transmet la força als cabestrans que hi ha just davant de la màquina de benzina. I bueno, que això més endavant farem l'exhibició. I era un procés una mica bastant complicat, perquè mentre engegaven la màquina havien de posar la corretja d'un cabestran a un altre.
De fet, el procés de restauració de la maquinilla, no sé si ha estat complicat, ha estat llarg. Quant de temps us ha portat això?
Hem estat quasi 3 anys. Ha sigut molt complicat, la veritat, perquè de vegades ens quedàvem en punt mort i havíem de pensar molt i mirar esquemes i buscar a internet també, contactar amb museus, a la Gardner, al museu de la marca... No en té cap d'aquesta, només tenen d'altres marques, d'altres models, però d'aquesta en concret no la tenen. I tampoc ens donaven molta informació, que diguéssim, va ser tot bastant complicat.
Clar, estem parlant d'una màquina que, ara fa un moment amb en Josep, ens comentava, és l'única que està operativa a Catalunya, per tant, trobar referències, trobar antecedents, és pràcticament impossible.
Pràcticament impossible, molt complicat. Molt complicat, la veritat. Va ser una búsqueda molt complicada.
Sí. Finalment, en tot cas, s'ha pogut restaurar la maquinilla, ara la veiem com funciona. Quin és el futur de la maquinilla? La idea és museïtzar-la. Entenc que és una peça de museu, que no la trobarem enlloc.
És una peça de museu, que la caixa també de museus està interessada en incluir. I la veritat és que s'ha de conservar. Aquesta màquina no es pot perdre ni deixar en desús.
Com a mecànic, què suposa per tu la maquinilla? Ha estat un repte? No sé si t'has trobat mai amb alguna cosa així.
Per mi va ser l'inici de tot. Va ser com una droga. Va ser com una droga perquè ja va vindre més gent a veure la maquinilla per restaurar-la. Però el company, el Josep Pou, de l'Ajuntament, quan va veure la cara que posava mon pare i jo, va decidir que la restauraríem nosaltres, perquè vam quedar flipats, la veritat. I, bueno, per culpa d'això, després vam començar mon pare i jo ja a comprar camions antics, a restaurar sortidors, i altres, que per cert, aquí al museu hi ha un sortidor de benzina que repostava la maquinilla, també, que vam restaurar.
Per quant de temps té la maquinilla per funcionar amb aquesta benzina?
Ui, això gasta molt, molt poc. Amb aquest dipòsit podríem estar, potser, 5 dies.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. 5 dies, 8 hores o 9 diàries funcionant sense parar. El consum és mínim.
En tot cas, Jordi Sánchez, del taller SMJJ Nàutica a Segur de Calafell, persona que ha restaurat conjuntament amb el seu pare aquesta maquinilla. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa i et deixem tornar cap allà perquè entenc que aviat hem de tornar a posar oli.
S'ha d'engraçar. Moltes gràcies.
Conegut una petita part de la història de la maquinilla de Calafell, un aparell que, sens dubte, va facilitar la tasca de pescadors i mariners durant gairebé 40 anys. Però com els va ajudar? Parlem amb el patró major de la confraria de pescadors de Calafell i president del BOT, en Joan Nani. Nani, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Ivan.
Explica'ns una miqueta com aquesta maquinilla, aquest invent, aquest aparell us va ajudar a vosaltres, us va facilitar la feina.
Home, a veure, Calafell durant uns anys va ser una potència en pesca, doncs bastant anomenada doncs, arreu de Catalunya i arreu del Mediterrani espanyol. Llavors, clar, tenim aquí abans, anys darrere, hi havia una parella de bous que ajudaven a treure les barques cap a la sorra. I després es va passar, van comprar el motor de benzina i els dos cables tancs, doncs que així doncs s'estudiaven els bous i també doncs ajudaven molt més a treure les barques de la mar. I fins aquí, vull dir, és el que hi havia. Llavors ara mateix ho fem servir només les maquinilles pel bot salvides. Per barar el bot, aquí fiquem una pasteca amb aquest cap de mort, un altre cap de mar, o sigui, de mort aquí i l'altre de la popa. Agafem, passem el cap així, el tirem per la popa i el barem. I a la pujada, doncs, per pujar doncs, és de la revessa. Només el passem per allà i el tirem per la proa. I és el que he dit, vull dir, actualment només és el bot salvavides.
Perquè la gent es situï, el bot salvavides es troba al costat de l'antic edifici de la confraria de pescadors de Calafell, el conegut compòsit, i aquí, a la platja, a pocs metres, hi ha una cadena sí, molt antiga, que de fet hi havia moltes aquí a la sorra, sí, sí, però només conservem aquesta i poques més, eh?
Sí, aquesta i una altra a l'altra banda. Hi havia, almenys hi havia 6 o 7 cadenes d'aquestes grosses cap a la part ponent de la cofradia i 6 o 7 a la part de llevant de la cofradia. El que passa, doncs, que a veure, com que les barques van començar a desaparèixer i tots vam tindre que anar a Vilanova per mancança d'un port a Calafell, doncs tot això, mica en mica, va anar desapareixent. Ja només aguantem aquesta i l'altra, perquè si t'hi has fixat hi ha dues maquinilles, que una surt el cable per la ponent, o la garbí de la cofradia, i l'altra surt per sota la cofradia, per la part de llevant de la cofradia. I llavors, doncs, es podien treure totes les barques.
També t'anava a dir, Nani, antigament la maquinilla s'utilitzava per varar les barques quan tornaven de pescar, però no per treure-les. Vosaltres us heu modernitzat en aquest sentit, eh?
Sí, home, a veure, abans la maquinilla només servia per varar les barques. Òbviament és veritat. El que passa, doncs, mira, que i nosaltres, durant molts anys, també fem servir la maquinilla per varar el bot. El que passa que fa 2 anys vam fer una miqueta d'estudi gràcies al Josep Pou, tècnic de l'Ajuntament, que ens va dir, hòstia, doncs, per què no fem això? Una cadena aquí, una altra aquí i una altra a la popa. I això us ajudarà i facilitarà el tirar la barca a l'aigua. Mm-hmm. Perquè llavors, amb l'última pasteca, ja ve la baixada.
Finalment, Nani, et volia preguntar, per tu, com a pescador i com a representant també de la confraria de pescadors de Calafell, la maquinilla, què suposa per Valtros?
Home, ho és tot. La maquinilla doncs, va facilitar molt als pescadors, almenys a l'hora de treure la barca, perquè, a veure, la gent, perquè les platges normalment sempre fan baixada, no? Llavors, mira, varant, gent, espeny, també les tiraven a l'aigua, les barques. I llavors, entre 2 o 3 barques, s'ajudaven. Primer en varaven una, me'n tiraven a la mar una, després una altra i després una altra. Però a l'hora de treure les barques, si no haguessin estat primer els bous, era impossible. I segona ja va ser el motor i els cablestants, no? O sigui, la maquinilla i els cablestants. I molt, i tant, i molt. Jo vaig començar a anar al mar, aquí a la platja, els 15 anyets, aquí a la platja. Imagina't si ha canviat tot. Però la barca també era petita.
Perquè vosaltres la portàveu en mar, empenyent.
Empenyent i amb força, i mullant-te, estiu i hivern, mullant-te. I normalment els més jovenets eren els que ficaven el pal de fora. I el pal de fora, quan te venia un cascallot, per petit que fos, quedaves xop de dalt baix. Vull dir, i normalment era el més jove que es ficava a la popa, a ficar el pal gros a la popa.
En tot cas, aquest mitjà, aquest aparell, m'arriscaria a dir que el conservem encara avui dia gràcies a vosaltres, a la feina que vau fer els pescadors, conservant aquesta peça de museu que és avui en dia.
Sí, perquè i saps què va passar? Va passar una cosa que ens va facilitar molt les coses de salvaguantar la maquinilla, perquè aquí a Calafella, llavors, vull dir, l'última barca potser era la barca del seu avi, de la secretària de la cofreria, no?, de Magí. I una altra barca del Ramonet, barques menudes que es treien a la maquinilla. I acabant, quan van plegar aquestes barques, que també van anar al Port de Segur, llavors va vindre el Bot Salvavides. I, clar, i les maquinilles, doncs, la cofreria sempre ha estat sobre, sempre vam estar sobre de les maquinilles, doncs, per ajudar amb la gent del Bot Salvavides. I també un any, me'n recordo que un any va venir una barca de Torredembarra amb una via d'aigua i la maquinilla va treure va parar aquella barqueta de Torredembarra.
Nani, Joan Nani, patró major de la Confraria de Pescadors de Calafell, president del Bot de Calafell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa i apropar-nos una petita part d'aquesta història de la maquinilla i el món pescador de Calafell.
Moltes gràcies, Ivan, i gràcies, doncs, ens hagi vingut aquí la cofradia a fer el reportatge sobre la maquinilla de Calafell. Moltes gràcies.
Però no només la maquinilla ha varat les embarcacions de pescadors de la confraria, sinó que també forma part de la història del patí català. En parlem amb la Maria José Sanz, membre de l'Associació Patí Català Calafell. Maria José, molt bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
Explica'ns una miqueta què suposa per vosaltres aquest aparell.
A veure, la nostra entitat, una de les seves finalitats és recuperar la tradició marinera de Calafell. Què millor i què cosa més representativa que la maquinilla, que és és un dels nostres tresors de Calafell i un bé d'interès cultural. Aleshores, qualsevol pas que es faci per dignificar, reconstruir i recordar i viure el que és la nostra tradició marinera és fantàstic, ens fa moltíssima il·lusió.
Maria José, em comentaves, tu ets de família de pescadors, de gent vinculada al món mariner. Entenc que t'han parlat de la maquinilla moltes vegades.
Bueno, sempre n'he sentit parlar per diferents vessants i a través de la meva vida, en segons quins moments. Però la maquinilla era part de la nostra història, és a dir, com anar amb sabates, sí, era part normal, part de la vida i de la nostra història. Ara li hem donat el pes i estem dignificant el que era la nostra història, la nostra memòria, però era part de la meva vida, sempre n'he sentit parlar i sempre he vist en algun moment més que altre pujar les barques amb la maquinilla.
De fet, no sé si estàs d'acord amb mi, però estem parlant d'autèntiques peces de museu, però peces com la que tenim aquí al costat, com la maquinilla, sí. Calafell pot fer un museu amb aquestes peces?
Sí, es podria fer un museu, però nosaltres volem que el museu estigui viu, que estigui a l'aigua, que visquin, que les visquem tots i que la gent aprengui a navegar, perquè navegar a vela i a vela llatina és un autèntic plaer, és sentir l'aigua, és veure-la allà al costat, no sentir soroll, simplement desplaçar-te, és un plaer increïble i no ha de ser, com ha sigut durant molts anys, un plaer de rics, que o eres pescador i era per guanyar-te la vida, amb la qual era una vida molt dura, o eres ric o... i era un luxe, no? Això té que ser nostre, com l'escola de vela, s'ha de dinamitzar, els joves han d'aprendre, han de conèixer, joves i grans, i hem de gaudir de les nostres activitats nàutiques, com puguin ser l'escola de vela, puguin ser els llaguts, puguin ser la vela llatina, és a dir, té que democratitzar-se i qualsevol ciutadà té que poder gaudir i conèixer la nostra tradició, la nostra cultura i viure el nostre mar des de l'aigua, no només des de la serra.
Doncs Maria José Sanz, del Patí Català Calafell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Far i ens seguirem parlant. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per visitar-nos i donar a conèixer la nostra cultura. Gràcies.
L'any 2008, la Generalitat de Catalunya va incloure la Maquinilla de Calafell en el catàleg del Patrimoni Cultural Català com a bé singular, un motor del segle passat i que la Confraria de Pescadors va comprar l'any 1926. Des d'aleshores, pescadors i mariners han mantingut i preservat durant dècades aquest element històric com una mostra permanent del passat mariner de Calafell.
Per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies.